amb Dani Aguilar.
Les 11, canvi de paper, estem ja de tu diràs per rematar aquest dissabte 11 de febrer del 2023, el dia que el Real Madrid s'ha proclamat campió del món. S'han complert els pronòstics, els blancs han guanyat l'Al-Ahli Saudita, però ho han fet 5-3, és a dir, han encaixat 3 gols d'un equip en tots els respectes de l'Aràbia Saudita. Això sí, són ja 8 els títols intercontinentals als blancs, oli en un llum per un Madrid que maldava en el moment més difícil del curs i que agafa cert aire, malgrat que al final de l'enfrontament, per qui no ho hagi vist, mostrava unes imatges d'un equip que tenia, vaja, de tot, menys l'efecte d'acabar de guanyar un títol. I tot plegat a la vigília d'un partidàs a la Ceràmica, en aquest cas de Lliga, de primera divisió masculina, demà a les 9, Villarreal-Barça, que ja de per si és notícia, però és que el que segueix cuejant és la roda de premsa de Jan Laporta i els nombrosos casos oberts de les renovacions a Can Barça o possibles marxes. I davant, per exemple, d'aquesta brama, a Ansu Fati, avui Xavi ha alçat el to. Després ho ampliem amb la Laia Coll i mirem ja aquest partit de demà a Villarreal, amb el retrobament, per cert, amb Quique Setién. Ho farem amb en Ferran Correas, en Xavi Hernández i l'Albert Roger. L'Espanyol no juga fins dilluns, ho farà a Cornellà a les 9 davant un equipàs com la Reial Societat, un partit on tornarà després de sanció dels puntals aquest curs dels de Diego Martínez. Vini Sousa, doncs bé, avui conversa amb el migcampista brasiler, a qui hem visitat a la ciutat esportiva Dani Harke, del futur, del passat, del Brasil, de menjar, fins i tot, de tot en parlarem una mica amb Vini. Un espanyol que ara mateix marca el límit de la permanència, només un punt per sobre del descens, després que avui, atenció, el València hagi perdut. Amb protestes pràcticament unànimes contra la propietat de l'afició, contra Peter Lim. Això li cridaven des de Mestall, on bon serau allà. 1-2 ha perdut contra l'Atlètic Club. A més, Almeria 2, Betis 3, Sevilla 2, Mallorca 0. Per cert, tot això a les portes d'una setmana en què torna la Champions. Doncs bé, compta el Paris Saint-Germain. Ha acabat una setmana horribilis, eliminat de la Copa i ha perdut 3-1 davant del Mònaco, sense Messi, sense Mbappé i amb un virus intestinal que plana sobre l'equip francès a les portes, insistint, de jugar l'eliminatòria contra el Bayern. Encara en futbol, avui escoltarem la tercera i última de les entrevistes dels candidats a la presidència de la Federació Catalana, Pep Palacios, demà dia de reflexions, dilluns les votacions, i a més, més enllà del futbol, futbol sala. El Barça ha caigut eliminat a les semifinals de la Copa d'Espanya. Ho ha fet davant l'Inter Movistar als penals des de Granada. Allà encara hi tenim l'Albert Ferran. Hola, Albert, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Ha caigut eliminat, insistim, als penals. Vaja, una llàstima, perquè venia també de l'eliminació de la Champions.
Sí, 1-1 al final dels 40 minuts i des del punt fatídic, Jesús Herrero, el porter de l'Inter, doncs ha estat el gran protagonista, aturant dos penals del Barça i classificant l'Inter per la final. Sí, una llàstima, perquè al final quedaran segurament més de moment les eliminacions a la Champions i avui a la Copa d'Espanya que no pas el títol aconseguit, títol menor de la Supercopa. Això afegeix pressió en aquest tram final de temporada en què el Barça està gairebé obligat a guanyar la Lliga i també la Copa del Rei. Ara mateix els blaugranes són a quarts de final. Ara mateix s'està disputant la segona semifinal d'aquesta Copa d'Espanya. De moment, guanyant no és l'anfitrió, però és Jaén, que és a només una horeta de Granada, i gairebé tot el pavelló és d'aficionats del Jaén. Jaén 6, el Pozo Murcia 3, queden només 5 minuts pel final. Per tant, tot fa pinta que la final de demà serà un Jaén-Intermovistar.
Jaén-Intermovistar, demà la final no hi serà el Barça. Després de fet el tram final parlarem uns minuts amb el tècnic blaugrana, amb Jesús Velasco. A més, bàsquet, victòries de Penya i Girona a la CB, demà jugar al Barça. I encara alguna cosa més en aquest tu diràs en què, com ha dit en Xavi Puig durant tota la tarda, avui combinarem allò que ens toca de prop, que és el futbol, que és l'esport, però envairem un altre camp, el del cinema. Ens posem vestit de gala per viure també la 37a edició dels Premis del Cinema Espanyol, els Premis Goya. Per llarg. Des del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, una gala que fa ja, insistim, una bona estona que ha arrencat, i tenim la companya de cultura d'aquesta casa, la Maria Cusó. Hola, Maria, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Ara mateix tenim a Lolita cantant sobre l'escenari i això, Maria, sembla que va per llarg, eh?
Efectivament, això sembla que va per molt llarg i ara s'està vivint un dels moments més emotius del que portem de gala, que ja portem ben bé una hora, i això que és una gala que ha començat bastant intensa, perquè recordem, ho hem anat dient amb totes les prèvies, aquesta gala, la 37a gala dels Premis Goya, arriba just 24 hores després que Carlos Saura, gran director de cinema, morís ahir a Madrid, i des de l'Acadèmia del Cinema Espanyol van dir que avui li dedicarien aquesta gala. Doncs bé, així ho han fet, a les 10 en punt, quan ha començat la gala dels Goya, han pujat a l'escenari la dona i els fills de Carlos Saura i s'ha retut homenatge a la seva persona durant ben bé 20 minuts. La seva vídua, l'Eulàlia Ramon, ha llegit unes paraules que el director, sabent que estava fràgil de salut, va voler deixar per escrit per si de cas no arribava a la gala.
Me veo a mí mismo reflejado como una estrella errante en la inmensidad del cosmos. Siempre dije que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz. Muchas gracias por este premio y mucha pena de no poder estar ahí saboreándolo con todos vosotros y vosotras. Carlos Saura, muchas gracias.
Com dèiem, per tant, aquest ha estat el començament d'aquesta gala, però ja s'han repartit alguns premis. Sí. Repassem una mica com va el palmarès. Ara per ara, qui lidera en nombre de premis és Modelo 77, que n'acumula 3. Millor maquillatge i perruqueria, millors efectes especials i millor direcció d'art. Luis Zahera s'ha endut el premi a millor actor de repartiment, un premi més que m'ha merescut pel seu paper Asbestes, sí. Que, per cert, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen també n'acumula un altre, que és millor so. I un altre premi que estava cantat, Dani, era el de millor actriu de repartiment, en aquest cas ha estat per Susi Sánchez, la gran mare de Cinco Lobitos, que, de fet, ha reivindicat en el seu discurs el poder que dona a les dones aquesta pel·lícula i com ha canviat la seva manera de veure-les al cinema. I l'altre premi que s'ha entregat per ara ha estat a Telmo Irureta per La Consagración de la Primavera com a millor actriu revelació, aquesta pel·lícula que parla, entre d'altres coses, de la sexualitat de persones amb mobilitat o amb diferents mobilitats.
Molt bé, per tant, de moment Alcarràs no n'ha guanyat cap, Maria, para, si no, no corregeixes en aquest duel que ens ha explicat durant tot el dia la Maria Cusó, que hauria de ser entre Alcarràs i Asbestes. Veurem si des de la perspectiva catalana ens donen bones notícies i aconsegueix els màxims possibles Alcarràs. Una gala dels Goya que, com diu la Maria, s'estirarà més enllà de la una de la matinada i que viurem amb la Maria Cusó des de Sevilla i també amb el company de l'especialista en cinema d'aquesta casa i un dels pantalleros, en Blai Morell. Qualsevol novetat anirem connectant amb Sevilla. Fins ara, Maria, gràcies.
Fins ara.
7 minuts per sobre de les 11. Hola, Ferran Correas, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, Albert Roger, bona nit.
Bona nit.
Sou de cine?
Sí.
Crec que cada temporada us dic el mateix, perquè cada dissabte tenim Goyas.
Val, sí, 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 molt val. Content que hagi guanyat Luis Zahera. Que
estic d'acord.
Em sembla un dels millors actors espanyols.
Estic d'acord. I feia una pregunta al Xavi Puig, que m'agradava molt i era molt pertinent, que és... és bon tio o no, li preguntava la Maria, és a dir, en el tracte
sí,
curt.
Els seus papers sempre són...
Sí, però saps allò de dir, hòstia, aquest tio, jo aniria a fer unes canyes amb aquest tio.
Segur,
i
no?
Sí, sí, sí. I diu la Maria que sí, que en la distància curta és bon tio. Tu ets de cinema, Roger?
Soc poc de cinema, de veritat.
Molt bé. Hola, Damià López, bona nit.
Jo vaig trobar l'Ave fa poc.
Ah, sí?
Sí, però no li vaig dir res.
Home,
no, però feia, et va fer por, no?
No, ja saps que... Però vull dir que tampoc em va semblar oportú, no? Però sí. Vull dir que feia... que es veia que era bon tio.
Sí, oi?
Sí, home, sí, sí, sí.
Que...
Es veia que era bon tio. Sí, el tenia allà molt a prop, eh?
Molt bé, molt bé.
En un trajecte d'aquests Barcelona-Madrid-Madrid-Barcelona, fa poc.
Que el fas poc, eh?
Ja, t'anava a dir exactament això.
Sí, que no sabia
que... Saps allò que hi ha gent que va de Verdaguer a Joaní cap al metro? Doncs el Dami, això és a l'Ave fins a Madrid.
Però no va ser per anar a fer un Madrid a l'Hilal.
Ah, no?
No, no, no.
Important, important que diguis a l'Hilal.
Per què?
Perquè jo he dit a l'Ali només comença el programa. Només comença el programa.
Ha estat pitjor la final a l'Hilal a l'Ali.
Sí, 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 però vaja, ja... O sigui, ja
l'hauríem fet igual.
La primera ja l'he dit malament. A més, ho hem comentat abans, que era un error que sovintejava. Jo dic, jo crec que ho he dit alguna vegada durant aquests dies. Doncs au, ja en tinc una altra. A l'Hilal, de l'Aràbia Saudita. Feien cares al Puig i al Jaume per aquí, jo pensant, a veure, què he dit malament? Doncs era a l'Hilal i no l'Ali, el Madrid, que és campió del món. Ara... I ara anirem a Publi i ara ho aprofundim, però heu vist el partit, no sé si heu vist el final del partit. Algú tenia la sensació que aquella gent hagués guanyat un títol o no?
No, no, crec que la final ha tornat a evidenciar que aquest torneig perd molt. Vull dir, és que no, ningú s'ho creu, jo crec que molta gent potser s'està enterant ara mateix que avui el Madrid ha guanyat un títol.
Yeah.
Perquè és que al final és que et ven molt poc.
Sí, dir, sí,
és
sí.
Que una final, ah, t'ho deies, és que quasi no et saps.
Sí, sí.
I la gent... No, no.
Jo, és un error meu, eh?
Però vull dir...
No, és excusa, no és excusa.
No ens acostuma a passar a cap torneig. Vull dir, una Copa del Rei, una Europa League, una Champions League, òbviament sabem els finalistes i sabem tots els finalistes. I en canvi, en aquest cas, crec que, bueno, t'ho deies, ha guanyat alguna cosa?
No, 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 clar, sí, sí.
És que...
Bueno, és un torneig menor, evidentment, però que va a camí de convertir-se en un gran mundial. Perquè
sí, sí, sí,
la idea de la FIFA és, sí, que, sí, és que ara...
Quants eren? 30 i...
41.
Sí. Més?
No, 32, 48 és el mundial de selecció.
32, a dins, vinga, fot-li pel boc gros.
Que sigui com un mundial de futbol actual.
Sí, sí, sí.
O sigui que...
Bueno, que se li ha de donar una volta, està clar.
Està clar.
Sí, una cosa, no, jo no vull fer advocat de la FIFA, ni em posaré a defensar el mundial de club,
però
és veritat que, clar, un equip com el Madrid, que guanyes un mundial de clubs derrotant a l'Alali, a l'Alilal, està clar que és un mundial que no té cap mena de prestigi. Sí. Però jo crec que, si admetem que tot depèn del context, estarem d'acord que quan el Barça, per exemple, ha necessitat el Mundial de Clubs per completar un sextet, aleshores li hem donat molt valor.
Sí, sí, és que l'única funció del Mundial de Clubs és un sextet.
Sí, no, però vull dir-te que la celebració, i que depèn molt, molt, totalment, que juguis contra l'equip sud-americà. I que l'equip sud-americà, en la mida que tingui més prestigi, millor. Perquè quan li has guanyat a River, hosti, no fotis, o sigui, quan...
Sí, sí, almenys et dona un caché.
Quan li has guanyat amb un gol amb el pit de Messi, quan l'has guanyat a l'Heroica...
Recordem com es va celebrar aquí.
Tot és el context.
La derrota del Madrid contra Riquelme.
Joel, ho diem d'una altra manera. Tu imagina't que avui el Madrid arriba a perdre. Però estaríem aquí sucant pa com si n'hi hagués demà.
El problema, saps quin és? Que crec que últimament, no sé per què,
els sud-americans,
els equips sud-americans estan fallant. I s'estan jugant, el Madrid diria que dels últims 3 o 4...
Sí,
ahir ho deia. Ha guanyat el Kashima
Antlers i a la final. Sí, el quart que juga a la final contra un equip no sud-americà.
En canvi, el Barça sempre contra equips de... Qui va ser un escut de Messi? Estudiants, us ho estic dient bé?
Estudiants. El gol de Messi... Però és que abans va haver el gol de Pedrito.
El gol de Pedrito.
I que fa lo del 6.
És que la Copa Intercontinental antiga, però l'antiga que jugava anada i tornada, expliquen que allò eren partits sanguinaris. Que clar, que Pelé, o sigui, que havies d'anar a Naval Benfica a Camp dels Santos i no sortien vius d'allà. Eren enfrontaments, igual anar al Madrid a Camp del Nacional de Montevideo. Clar, allò sí que era un enfrontament realment en què la Copa Intercontinental tenia molt prestigi per tots, però clar, aquesta teoria que podem defensar els que ens agrada, no l'hem viscut, però creiem que aquella una competició de prestigi es desmunta, ho admetem, en el moment en què els sud-americans no estan donant la talla.
T'ho dic d'una altra manera, molt poc a guanyar i molt a perdre, em fa l'efecte. Sí. És a dir, pels equips europeus... Hola, Xavi Hernández, que te l'estima, bona nit.
Bona nit.
És una competició que té, jo crec que el Madrid tenia molt a perdre, bastant a perdre i molt poc a guanyar. Vull dir, imagina't que arriben a palmar.
Sobretot a la final.
Clar.
Si hagués jugat la final contra Flamengo, doncs possiblement no tant, perquè teòricament és el campió de la Libertadores.
Sí, però Déu-n'hi-do la semifinal.
Igualment.
Sí, però bé... el que dèiem abans, el Barça li va fer una repassada brutal al Santos, però era un Santos que jugava Neymar. No era un equip lamentable.
Danilo estava també.
Contra Estudiantes va estar a punt de palmar. Va palmar abans, el Barça de Rijkaard va palmar contra l'Internacional.
Allà tot va començar a trontollar, amb el Barça de Rijkaard.
En aquell moment els equips sud-americans eren molt més forts se suposa que del que són ara, el Madrid va palmar, ho recordàvem ara, contra la Boca Juniors de Riquelme.
Sí. Un últim detall, que és que quan un equip europeu guanya el Mundial de Clubs, no es considera que és el millor equip del món per haver guanyat el Mundial de Clubs, sinó doncs, per la trajectòria que té i que probablement ho és perquè ha guanyat la Copa Europa i perquè en concepte és el millor equip. Ara, si per exemple un equip qualsevol de Sud-amèrica ha guanyat la Copa Libertadores perquè l'ha guanyat, però et guanya, posa-li contra el millor Barça a la història del Mundial de Clubs, automàticament, com a concepte, ells assumeixen que són, saps, campions del món en majúscula i que són el millor equip del món.
Per tant,
des de Sud-amèrica li dona molta més transcendència aquest torneig des de sempre.
La diferència de cultures futbolístiques que a vegades en altres continents li dona més transcendència. I tot plegat, i ara vull escoltar el Xavi, sí, victòria. Però el Madrid ha encaixat 3 gols. Vull dir, potser és això, com que ja la situació era una mica desmenjada, tampoc li donarà molta importància.
Bon, és que el Madrid no
però,
està bé.
Clar, aquí vaig.
Dissabte passat marxàvem d'aquí dient... me'n recordo que marxàvem d'aquí dient confio en el Mallorca i tots vam dir que sí. El Xavi, el Marc, ahir era i jo, els tres vam dir que sí. I vam confiar, creiem en un empat.
Un partit com el que va ser, que la moneda va caure a favor.
És que el Barça...
El partit d'aquell amb Courtois acaba empatat.
Potser, mira, et dic més, amb Courtois avui potser el Madrid no encaixa 3 gols. Sí. No?
El primer. Al final el Real Madrid no està bé.
No. Respecte a aquest Mundial, Xavi, el que acaba de guanyar el Madrid.
Bé, és un títol que té més valor pel que significa el que ha fet abans que pel que significa guanyar-lo. El Madrid va guanyar la Champions i això és com un afegitó. De fet, l'equip que ha guanyat la Champions gairebé sempre acaba guanyant aquest trofeu, perquè el futbol europeu és dominador al món. Fa 20 anys no era així, perquè a Llatinoamèrica els equips mantenien molt més el talent, ara mateix no el poden mantenir, i prova d'això és que la final ha sigut contra els saudites.
Sí.
Que el Flamengo ni tan sols ha arribat a la final. I el Madrid doncs ha fet un partit molt funcionarial, ha jugat molt a càmera lenta, ha rebut 3 gols, la qual cosa simptomàtica del que deia el Ferran, que no és un equip que estigui massa bé, està acusant el Mundial molt més que el Barça, està acusant-lo al nivell del PSG, al nivell del City, al nivell d'equips que tenen jugadors doncs, que són més veterans i que han jugat més partits al Mundial de Qatar. I vaja, si fos Ancelotti jo estaria preocupat pel nivell que pot donar d'aquí a final de Lliga i pel nivell que pot donar contra un Liverpool, que és cert que està molt malament, però la Champions pot donar-te un ensurt.
Sí. Mira, escoltem el protagonista del Madrid, també, i ho matem abans a la Publi, aquest triomf a la Copa del Món, al Mundial de Clubs del Madrid.
Doncs sí, a Florentino Pérez, en declaracions a Real Madrid Televisió, que reivindicava la victòria, però sobretot el fet de... el mèrit que significa ser a Marroc doncs, per haver guanyat prèviament la Champions.
Para ganar un Mundial hay que ganar una Champions, ¿no? Quiero decir que... El Real Madrid, que como todo el mundo sabe, tiene un idilio con la Champions y esto es, digamos, la guinda que se pone en el Mundial de Clubes.
Sempre és un plaer escoltar Florentino amb la seva veu característica.
Vuitè Mundial entre Copa Intercontinental i Mundial de Clubs pel Madrid i segon títol aquesta temporada. Recordem que va guanyar la Supercopa d'Europa.
Aquí vaig. Una cosa us diré. La turra que ens hem estalviat... per la victòria del Barça a la Supercopa d'Espanya és poca, perquè amb aquest títol, això que li agrada tant al Correas, el sextete, aquest sextete que no val, no? Però aquell sextete no
val. Era una invenció, val, diria que va ser una invenció de l'As, no? Del diari.
No sabia si tenia, diguem, autoria.
Va inventar un sextet nou, que era el de guanyar-ho en un any.
Sí, com a mínim ens hem estalviat això, perquè... No, hagués cobrat molta més importància aquest Mundial del Club, ja us ho dic jo. 17 minuts per sobre de les 11. Gràcies, Dani.
Gràcies.
Fins ara. Una pausa i en tornar parlem de l'actualitat blaugrana. Avui, per cert, tertúlia de format curt, Vaja, format curt no, que estarem fins a mitjanit, que encara queda molt. Però després tenim un protagonista d'excepció, Vini Sousa, però abans hem de parlar encara de moltes coses més.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Culé, l'Eric García té un missatge per tu.
Tu que llueixes aquesta samarreta no ets del Barça, tu ets el Barça. I per això ets imprescindible al camp.
Tu ets el Barça, i per això ets imprescindible al camp. Compra les teves entrades a fcbarcelona.cat.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
19.709-19709, de la sèrie 23-023.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Dani Aguilar.
Sobre de les 11 de la nit, tu diràs RAC1 de dissabte amb el Correas, amb el Xavi Hernández, amb l'Albert Roig. Tu, cinèfil, Hernández, t'agrades bastant de cine, tu?
Sí, i especialment en aquestes dates, que val. Hi ha molt bon cinema.
Val. El Carràs o Asbestes? Les has vistes, per començar?
Asbestes.
Val. Sí?
Sí.
Heu vist algú al Carràs?
Asbestes, Asbestes em sembla una brutalitat de pel·lícula.
Què? Amb què et quedes? I l'Albert va veure
la veritat. Vaig a veure Avatar l'altre dia.
He de dir que el Carràs és molt bona.
Sí.
No, i tant. Les dues són
també,
molt bones.
També em va agradar Cinco Lobitos.
Ah, sí?
Val. Sí, que també l'he vist.
Molt bé.
I aprofito per dir aquí que The Whale,
sí,
que va als Oscars,
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, i em fa allò molta intensitat.
Però un missatge optimista, la pel·li.
Que Déu, sí?
Sí. Bueno,
ja la veurem. En fi, parlem d'esport una estona i després ja ens centrarem en els Goya, perquè avui tenim una nova sessió. Avui no hi és el Carmona, però tenim una nova sessió. Hauria de buscar un efecte. De medallites Correas, perquè la setmana passada... No? Hola, Laia Coll, bona nit.
La setmana passada
hola, bona
vaig fallar un jugador.
Bueno, ja, però vas encertar el tema dels 4 mig campistes.
Però no vas encertar l'home.
Però vas fallar Sergio Roberto.
Què vol dir?
Crec que el missatge va ser no em feu cas, o alguna cosa així em va dir Correas.
No em feu cas mai.
No em feu cas mai.
Acertar els 4 mig campistes no tindria molt mèrit.
Els altres
no. De mèrit. De la resta.
A veure què passa avui. A veure, abans, però, parlem d'aquesta...
Altres deien, no sé, Ferran Torres, que s'havia de donar
minuts... Jo, Ferran Torres, jo...
Tu què vas dir, Xavi? Ara no me'n recordo.
Jo vaig dir 4 migcampistes, però vaig quedar amb Roberto, també.
Tu no, tu vas dir 4 migcampistes?
Penso que sí.
No.
Jo vaig seure a Gavi.
Vaig seure a Gavi.
Sí.
Jo ja no faig rotacions amb tot el que queda de temporada.
Ni volien donar minuts a Ferran Torres.
Jo Ferran Torres no hi ha,
pobre xaval, no sé què.
I mira, a veure, ara parlarem del partit de demà, però abans... Ahir els feia aquest exercici. Us demano un exercici de constricció i de brevetat. La roda de premsa de Jean Laporta, m'agradaria que me la definíssiu en pràcticament una o dues paraules. Us vaig donant uns segons i mentrestant anem avançant. Una compareixença de Joan Laporta de dijous, que ha portat cua avui, en la prèvia del Villarreal-Barça de demà, Xavi l'ha estat preguntat per algunes qüestions referents als futurs d'alguns jugadors de la primera plantilla i per això abans de parlar del partit de demà insistim, permeteu-nos que posem els diferents noms sobre la taula.
Sí, i comencem pel Ansu Fati. Laporta dijous va ser poc contundent, va dir que tenen moltes esperances en ell, que ara per ara no es plantegen un traspàs, però va afegir que no pot predir el futur. També va dir que l'agent del futbolista Jorge Méndez els ha fet saber que té bon cartell. Tot aquest murmuri sobre el futur del jove davanter blaugrana, fomentat pel seu propi entorn i també des d'una part del club per la situació econòmica de l'entitat, està emprenyant molt a Xavi. El tècnic avui ha sigut molt contundent.
En aquests moments no hi ha ningú transferible. En aquests moments no podem parlar de sortides i d'entrades. Vull dir, s'ha acabat el mercat, jo no sé què fem parlant de ventes i d'històries rares d'aquestes. Vull dir, ens estem jugant tota la temporada. No ho entenc. Almenys a l'entorn barcelonista. Dic, estem parlant ara de la venda d'Ansu. No s'ha parlat en tot el gener i ara estem parlant de la venda d'Ansu. Sincerament no ho entenc. Si l'Ansu ha de ser important per nosaltres, és un jugador fonamental. Jo li tinc una confiança extraordinària, ell ho sap. I dependrà del rendiment d'ell i de com estigui l'equip de participar més o menys. Però jo tinc una esperança amb Ansu tremenda. És un jugador de present i de futur.
Defensa aferrissada de Xavi cap a Ansu Fati, un Xavi que també ha enviat un consell als més joves, Ansu i la resta de futbolistes. Creu que les noves generacions tenen molt poca paciència i volen anar ràpid.
Bueno, pues el ejemplo de sus compañeros. Al final, que sí ha tenido paciencia, salió el otro día en el minuto 5 y marcó diferencias. Y ha tenido toda la paciencia del mundo. Y aquí hay uno que tuve mucha paciencia. Al final estuve 3 años con el número 26 a la espalda, jugando en el filial cuando tocaba, y tuve la paciencia necesaria para triunfar en el Barcelona. Yo creo que la gente tiene demasiada prisa, ninguna prisa. Estamos en el mejor club del mundo, para mí, eso transmito a los futbolistas, y que hay competencia dentro de la plantilla. Creo que las nuevas generaciones quieren ir demasiado rápido a triunfar, que está muy bien, pero hay que tener paciencia y calma para triunfar en un club tan grande como el Barça, en mi opinión, el más grande del mundo i el más difícil.
Aixecant la veu, Xavi Hernández. Per Pams, com definim la roda de premsa a la porta l'altre dia?
Playmaker.
Xavi?
Un exercici d'estoïcisme.
Jo t'he de dir que és que no la vaig poder seguir. No, estava per feina, estava a Madrid, per el tema de la Superliga, i la vaig seguir, però a posteriori, i jo crec que necessària.
Bueno, d'estoïcisme no, de... per mi té molt mèrit parlar tanta estona i dir tan poc.
Exacte.
és bestial, és formidable.
Respecte a Ansu, Déu-n'hi-do, vull dir, és, no?, de les vegades que Xavi ha tret més pit i fins tot se li ha notat aquest punt de dir, hosti, estic una miqueta fins als nassos amb això.
Aviam, si es parla d'Ansu Fati és perquè algú vol que se'n parli. Yeah. Això és la primera cosa. Si es parla d'Ansu Fati, si hi ha portades amb Ansu Fati, els companys que fan aquestes portades no s'inventen res. Si volen vendre diaris, evidentment, però tot això ve d'algun lloc. Això és la primera cosa. I després el discurs de Xavi em sembla totalment normal, perquè encara que hi hagi 8 punts d'avantatge amb el Madrid a la Lliga i que estigui encarada, ell té l'objectiu molt clar i sap que tot aquest soroll no ajuda a aconseguir els objectius. I és una mica el discurs que ha anat tenint les últimes setmanes amb no vull que hi hagi sortides, no vull que em toquin la plantilla, en parlem a l'estiu. I al final ha acabat el mercat d'hivern i va marxar Memphis, va marxar Bellerín, és cert que amb Bellerín no comptava, però no ha vingut ningú. Per tant, jo crec que és totalment coherent el que ha dit Xavi. Ara bé, que s'enfadi amb qui s'hagi d'enfadar. No, que no s'enfadi amb els periodistes que li pregunten.
No, això perquè, està clar.
Perquè si es parla d'Ansu Fati del seu futur incert, és perquè, Joan Laporta no va ser prou contundent l'altre dia.
Aquí vaig.
I dos, perquè hi ha portades patrocinades per informacions que aquí a la taula tenim tots.
Però jo no crec que s'hagi enfadat amb els periodistes, sinó que la resposta d'avui és un missatge cap al club i també cap al seu representant. Sí, sí. Especialment.
Per si acas.
De les dues primeres respostes de Xavi d'avui que ha donat la Laia, crec que té raó en les dues. Primer, amb la d'Ansu Fati té raó, no, jo crec que parlar ara de fitxatges quan s'acaba de tancar un mercat. És així, però, com diu el Xavi, els periodistes no parlen de fitxatges perquè sí, sinó perquè arriben d'algun... aquest ronron amb Ansu Fati arriba d'algun lloc i jo crec que, home, el seu representant Jorge Méndez va estar a Barcelona aquesta setmana i crec que aquesta propera setmana torna. I torna per parlar de Balde, que ha de renovar, però torna també per parlar de la situació d'Ansu Fati, perquè tots coneixem també l'entorn d'Ansu Fati.
Sí.
I el pare doncs vol que Ansu tingui més protagonisme i que jugui, i m'imagino que parla amb el representant i què passa i què haremos en verano, i tot això circula, i a més això s'ajunta que el Barça a l'estiu necessitarà reduir massa salarial, doncs és un còctel perfecte. Per tant, és normal que es parli. I després de la segona resposta no puc estar més d'acord amb
Xavi. Sí. És
a dir, això és així. Els joves,
sí, però el futbol ha canviat molt, Ferran?
Sí, però mira on està Ilaix Moriba.
Sí. Ara, és un missatge pels joves, òbviament, però també, sobretot, pels seus entorns. Sí, perquè si Ilaix Moriba no està avui al dia al Barça, és perquè
entorns.
Es va ajuntar amb un representant que el va portar pel mal camí perquè va valorar segons les coses.
Jo aquí discrepo. És que... Jo aquí diria que Ilaix Moriba no està al Barça perquè Ilaix Moriba no vol estar al Barça. El representant se li ha de donar una certa importància. És a dir,
hem de parlar del pare també, en aquest cas.
Sí, no, jo conec molt bé l'entorn perquè... per sort o per desgràcia, fa molts anys que els tracto, perquè al final, des de que està infantil, al final, ningú representant, per molt Jorge Méndez que vulgui, mai anirà contra el jugador. És a dir, si el jugador es vol quedar al Barça, el jugador es quedarà al Barça, tingui el representant que vulgui. És igual, amb això, si Ilaix va marxar, és perquè Ilaix volia marxar, perquè Ilaix, el que se li va oferir a sobre la taula, li va agradar més. Sí, però ja està, vull dir, que podia tenir Mendes o podia tenir el representant que tenia.
És aquest cas que no, de no tenir paciència, però no només sí. És l'Aix. I l'Aix potser, si s'hagués quedat, estaria sent titular.
Sí,
i
però
potser hagués aparegut Gavi, eh?
Però hem de, jo crec que també hem de comprendre que moltes vegades hi ha escenaris, ja, hi ha famílies, Albert, com en aquest cas. No, jo l'altre dia parlava amb una d'aquestes persones que estava en aquesta operació i a mi em va dir...
Han de tenir paciència, és que és, sí, però, és, que és així.
Però perquè això
si ets bo...
Sí, però veiem des de l'òptica Barça, però des de l'òptica el jugador, hi ha moltes famílies, i això jo també ho he viscut moltes vegades amb jugadors de 16 anys, et diuen, és que este contrato a mi me salva la vida, no la mia. Allà. De mi padre, de mi madre, de mi tia... Clar, és que al final hi ha contextos de famílies que potser sí que ells voldrien viure al Barça, però si al Barça els ofereix 1 i a l'altre que li ofereix 8... Doncs ells diuen, doncs me'n vaig als 8.
Està passant aquest, ara mateix... Amb,
I és lícit, perquè al final...
Per què va Ángel Alarcón al meu equip?
Bueno, perquè se'l vol renovar.
Vale, i qui hauria d'anar en el seu lloc que no està anant? Perquè no renova contracte.
Imagino que dius Elias, però també
Víctor.
Crec...
I Víctor.
Sí, en el cas de Víctor i Elias, jo crec que a Xavi li agrada molt més a Alarcón.
Sí, perquè fa més coses.
Exacte, és més complet.
Més complet, però és Víctor Alarcón...
Víctor Barberà, sí,
Víctor,
sí,
Barberà, sí, i Elias Acomag... que són dos futbolistes que teòricament tenen un aura de futur més prometedor que el d'Àngel Alarcón, no estan anant amb el primer equip en un context d'escassetat de davanters per un tema contractual que recorda molt el d'Ilias Moriba.
Sí, sí, però Alarcón quan va pujar tampoc havia renovat, eh?
Però ja està.
I també se'l veia una miqueta... Crec que aquí s'ha juntat tot, perquè al final Ilias ara mateix no està jugant ni al filial, i amb Rafa Márquez, i no et diria que és per nivell contractual, perquè al final crec que al principi de temporada ja es va veure que Ilias va perdre molt protagonisme. Ilias, que ha debutat amb el primer equip amb Xavi.
Sí,
no, i després se'l va baixar
durant aquell temps apte Ilias,
és que després se'l va baixar el juvenil A.
Sí.
Ara Barça Atlètic, i el Barça Atlètic que no jugues, i sí que és veritat el que diu el Xavi, però també és una miqueta el peix que es mossega la cua, és a dir, Ilias tampoc veu ara atractiva la proposta del Barça, perquè tampoc se li està donant confiança des del Barça. Hi ha una miqueta de tot aquí.
Ara, seguint amb el tema, el cas de Ferran Torres, jo entenc el missatge de paciència de Xavi, no? I, ei, que ets molt jove i el 26 a l'esquena. Xavi portava el 26 a l'esquena, venia del Barça B, venia del filial, era un producte de club, com podria ser Ansu Fati. Però Ferran Torres arrossega un traspàs molt car.
Sí, però el de Xavi d'avui no ho heu vist més com una reivindicació de dir, tenim una setmana neta, anem a 8 punts, hem guanyat la Supercopa d'Espanya, i aquí, en lloc de que hi hagi tranquil·litat, es busca, jo ho he interpretat de una miqueta així, es busca una miqueta des dels entorns, ja parlem de l'entorn que vulguis, una miqueta de desestabilitat. És a dir, que no hi hagi tranquil·litat, que no hi hagi una setmana tranquil·la en el Barça, perquè és el que diem. Ja vas a 8 punts i tens... Què és el que diu? S'ha acabat el mercat de fitxatges. No hem parlat d'Ansu.
També és veritat, que ell sempre diu que és el primer que coneix perfectament aquest club.
Jo crec que per això ho diu. Perquè ell jo crec que sí que una miqueta... cap als periodistes jo crec que sí que anava una miqueta del... Perquè al final, i ho hem dit tots, al final s'han de vendre diaris, s'han d'emplenar tertúlies, i vulguis o no, també ja s'ha de crear xup-xup, també, a vegades. I en aquest cas hi ha molt
el mateix, o sigui, ell diu els joves han de tenir paciència, però és que és així, és que tu imagina't que ara no sé, Jordi Alba va fer un molt bon partit l'altre dia, jo crec que demà jugarà Valde, però tu imagina't ara que juga Jordi Alba i juga bé, i contra el Manchester United torna a jugar Jordi Alba, i Jordi Alba es fa amb la titularitat. Doncs Valde haurà de tenir paciència.
Sí.
Perquè és jove i perquè té Jordi Alba.
Sí, però quin jugador jove la té dia d'avui? Que és el que dèiem abans.
Doncs,
aquest és el
problema.
Clar, ja ho sé, collons. Carai, però
dic que Xavi té tota la raó del món.
Sí, clar, però és una declaració, diguem, de contracultural amb el que passa dia d'avui. Perquè aquests nois, i ho sabeu perfectament, des dels 14 anys hi ha uns agents i un entorn, i ells mateixos, que un nano de 12 o de 13 anys...
No des dels 14, des dels 10.
O des dels 10.
És que el problema...
Són empreses amb 14 anys.
Però és que estem veient que, clar, jugadors com Gavi, com Ansu, 16-17 anys, ja estan jugant a un primer equip del Barça.
Sí.
Clar, per tant, el que abans era Xavi mateix, amb 21-22, clar, si el procés el començava a viure en 18-19, clar, perquè debutaven molt més tard, ara, clar, si veiem que amb 16 anys ja debuten, què passa? Que amb tots aquests agents ja van a buscar jugadors amb 10-11 anys, perquè diuen, home, si amb 16 anys ja puc firmar un contracte, mira, Endrick, al Brasil, firmat un contracte milionari, Vinícius, Rodrigo, en el seu moment, molt joves també van firmar contractes milionaris. Clar, tot s'ha avançat, i crec que al final és el món del futbol que també canvia.
I a la vida també, desgraciadament. Sí. Però clar, d'un que, diguem, és més jove, digues.
Una curiositat, tot s'ha avançat,
però també és cert que els jugadors cada vegada retiren més grans.
Sí.
És a dir, o sigui, han de conviure tots, eh?
Han de fer calés, també. Mira, un que és, vaja, no molt gran, perquè mira, té la meva edat, per tant no em vull dir jo a mi mateix això. Però és Sergio Busquets, un dels capitans, també n'han parlat. Laia.
Sí, perquè Busquets està esperant una proposta del club per renovar i el club espera que sigui ell qui es posicioni sobre què vol fer, si vol continuar al Barça o vol emprendre noves aventures. Ahir us explicàvem que Busquets està molest perquè el club no li ha dit res a hores d'ara i les paraules de Laporta dijous no van ser molt clares sobre si el Barça, més enllà de Xavi, que en aquest cas sí que s'ha pronunciat, vol que renovi. Avui Xavi ha insistit que és Busquets qui pot decidir el seu futur i assegura que hi ha bona sintonia entre totes les parts.
Con Busi no habrá ningún problema. Él sabe nuestra postura, sabe que es un jugador importantísimo para mí, para el staff, para el club. Es una leyenda del club, una leyenda viva. Y a partir de ahí su decisión marcará lo que hagamos con él. Es una decisión personal suya. Él sabe nuestra postura y lo que queremos de él. Y a partir de ahí decidirá él, solo él. Él ya lo sabe. Tenemos conversación. De hecho, ayer viajamos los tres juntos. El presidente Gus y yo viajamos en un vuelo hacia Madrid y muy buen rollo, muy bien toda la conversación y dependerá de Gus y lo que quiera hacer, de verdad.
Qui hagués estat en aquest viatge, també t'ho dic. A mi em sembla meravellós, això. Vull dir, perquè un dia abans, escoltem el que diu Joan Laporta, clar, també entra poc i massa, també és la nostra feina.
També hi havia Juste i Massip, a l'avió.
A l'avió, val.
Imagina que la conversa no podia ser tan íntima amb tanta gent.
Sí que és veritat que els discursos jo crec que aquí no quadren.
No, clar. I això és un problema, eh?
Però Xavi ja s'ho ha trobat, vull dir, ara ho comentava el Xavi. Xavi va demanar que no li traguessin ningú jugador a la plantilla, i li han tret. I jo crec que ni preguntar-li. Vull dir, ja t'està bé. No, al final Xavi entrena els que li donen i Mateu Alemany i Joan Laporta doncs van prenent les decisions que ells consideren que han de prendre. I en el cas de Busquets sé que Laporta ho exemplifica molt. Dir, nosaltres creiem que ara mateix no és el moment per parlar amb ell. Si tu al teu capital el mes de febrer, sabent que el juny se te'n pot anar gratis, i tu no consideres que ara mateix sigui el moment per parlar amb ell, el que li estàs és obrint la porta que ell ara mateix pugui firmar el contracte que vulgui. I en canvi Xavi, conscient de que l'equip amb Busquets se li pot caure, ell el vol renovar una temporada més. Però clar, aquí veurem qui guanya. Jo crec que ara mateix el que té la paella pel mànec és Laporta i Mateu Alemany.
És una entrega més de que a vegades hi ha dos Barces, no? A la direcció esportiva. I tots dos carregats de raons. Perquè Xavi pensa en el seu equip, en l'equilibri del seu equip, i ara mateix Busquets és una peça clau. Encara que acabi contracte el 30 de juny, encara que estigui a l'agenda d'equips de segona línia. No hi ha ofertes d'equips de primera línia per Busquets, i això ho sap el club, això ho sap el Barça, i això ho sap Busquets. Amb tot, a Xavi Busquets li sembla una peça vital, sobretot perquè sap que no vindrà el relleu que ell vol, que és Tobi Mendy. Llavors, en aquest punt, és una estirella ronça. Tota la situació actual que hi ha amb Busquets, amb el dubte sobre el seu futur, està patrocinat perquè Xavi vol que es quedi. I ell li ha demanat a Busquets que es repensi el seu futur i que li doni doncs, una temporada de marge, perquè sap que el relleu que li agradaria tenir no vindrà. I llavors hi ha la banda econòmica, en què hi ha la sensibilitat evident d'un club que necessita alliberar massa salarial, d'un club que està en una situació complicada, que l'any que ve se'n va a Montjuïc, que necessita doncs, la bossa l'ha d'anar buidant. I Busquets és una part important d'aquesta bossa, perquè els mesos o l'any sencer que Busquets jugui no serà gratis.
No, clar.
Busquets ve de guanyar una pasta com a capità del Barça i el contracte que li facin no serà per 4 duros. Segurament serà la baixa, però s'haurà de negociar tot això.
Però és que el dilema... O sigui, que hi ha una situació que és complexa, això és reconegut per tothom i l'és i existeix per tots els condicionants, però llavors a l'hora d'enfocar la solució d'aquesta complexitat, hosti, llavors no, el que jo comento és que hi hagi una línia unànima dins del club.
Hi ha un tema també que és Rubén Neves, això és una derivada d'aquesta discrepància. Laporta té un pacte, té una sintonia amb Jorge Mendes, que és un actor vital en converses com ara la de Valde o en la sortida d'Ansu Fati, i també és el representant de Rubén Neves, i és un futbolista que està mort de fàstic al Wolverhampton i que evidentment al Barça li fa tilint, i Laporta doncs considera que Rubén Neves podria adaptar-se perfectament al mig del camp del Barça, però Xavi no el veu, no pintura el veu com a mig centre. Llavors aquí també hi ha una derivada de tot aquest en aquest cas. O sigui, l'efecte que potser es mostra cap a Sergi Roberto, que és un futbolista que ja té una proposta per continuar l'any que ve, que l'està estudiant i que l'acceptarà segurament.
Malgrat que les condicions econòmiques són molt diferents.
Són molt diferents. Clar. A Busquets no té res.
Clar.
Volia escoltar l'oferta i encara no li ha arribat aquesta oferta.
Ferran.
Ara, jo crec que el Barça en aquests moments és evident que està planificant la temporada que ve, perquè es planifiquen ja, però té dificultats per planificar-la, perquè no sap, o sigui, la direcció esportiva no sap amb quin fair play comptarà i amb quins diners comptarà.
Yeah.
O sigui, no amb quins diners comptarà, això crec que ho sabem tots, el Barça té diners per fitxar, o sigui, no té un problema de tresoreria, té un problema de fair play.
D'encabir aquesta tresoreria.
Té un problema de poder inscriure els jugadors.
Sí.
Llavors, crec que ho va dir Laporta, no sé si va ser la roda de premsa o va ser l'altre dia a la gala del Mundo Deportivo. Hi ha renovacions que estan fetes, la renovació de Valde està acordada,
però
no es pot anunciar perquè no se sap si
aquesta renovació,
si aquest contracte
si escoltes a Valde,
sí, ara l'escoltarem.
També escoltàvem a Gavi i de la Penya i la renovació estava feta.
Jo crec que el discurs és diferent,
feia mesos. No saps si les podràs inscriure ni la de Valde, ni la d'Iñaki Peña,
Marcos Alonso,
ni la de Marcos Alonso, ni la de Ronald Araujo, que no està inscrita. Llavors, no,
i la de Gavi està inscrita amb una cautelaríssima.
La de Gavi té 8 episodis que encara ens queden.
És bastant possible que d'aquí poc torni a jugar amb l'altre número.
Amb el 30, sí.
Amb el 30, o sigui, que està comptant tot això. Llavors, tu no saps què podràs fer. Per l'altra banda, Xavi, evidentment, diu, cony, si no em podran fitxar ningú, millor que es quedin els que estan, no? I per això demana la renovació de Sergi Roberto i per això demana la renovació de Sergi Busquets. Sí, el que no faré és quedar-me amb 18 jugadors.
Sí, però igualment has d'estalviar. El que sí que sap el Barça és que has d'estalviar.
Evidentment que ha d'estalviar, però no estalviarà el que li demana Tebas. És impossible. És impossible.
Per començar, és impossible perquè també uns pensen una cosa sobre l'estalvi i els altres pensen una altra cosa. Em fa gràcia. Si jo et dic que n'estalvio 20, i tu no, és que resulta que això són 10.
I tens el jutjat si t'admeten el 15% o no te l'admeten.
Sí.
Llavors, l'escenari, o sigui, l'escenari de joc no el tens encara. Llavors, la renovació de Sergi Busquets, a mi em fa l'efecte que des d'una banda, doncs si marxa ja estarà bé, i des de la vessant esportiva, si es queda també estarà bé, perquè no, possiblement no pugui venir un altre. Ara bé, has de calcular molt bé l'oferta que li fas.
Això és molt Tusquets, quan va dir allò de Messi.
L'oferta que li fas serà possiblement una quarta part del que cobrarà.
És que el Barça està com està. Valde, m'ha escoltat. Laia, també hem llegit, ha escoltat Valde parlant de la seva renovació.
Sí, ara parlàvem del que havia dit de Laporta. Laporta, en aquesta roda de premsa de dijous, va dir que la renovació de Valde, segons el president de Laporta, estava acordada pràcticament. Valde, però avui, en una entrevista a Mundo Deportivo, no ha dit exactament el mateix, no ha parlat d'acord, diu que la seva voluntat és seguir al Barça, però que no se sap, que ho deixa en mans del seu agent.
Bueno, sí que es verdad que el otro día estuvo Jorge Méndez aquí, estuvieron reunidos, tuvieron conversaciones, pero sí que es verdad que mi intención es seguir aquí, pero como he dicho, yo lo dejo todo en manos de mis agentes. Lo que puede pasar en el futuro no lo sé, espero que todo se solucione de buena manera, pero sí, mi intención es seguir aquí.
I li hem preguntat també avui a Xavi en roda de premsa, i el tècnic del Barça s'ha alineat més en la línia de Laporta, tranquil·litat, i creu que arribarà tot a bon port.
Bé, jo avui he parlat amb ell, hem tingut reunió individual i està molt tranquil, ell vol quedar-se, vull dir, no tinc cap inquietud ni cap nerviosisme en que Valde no pugui renovar. Jo crec que estem molt a prop, ell es vol quedar aquí, és feliç, i jo crec que tindrem jugador per molts anys. No crec que hi hagi cap problema.
El meravellós exercici del Barça en els últims temps. A qui dimonis ens creiem?
No, jo crec que, òbviament, hi ha una voluntat de seguir per les dues parts, però que Laporta ja la firmaria avui si pogués, i que Valde i Méndez saben que cada dia que passa, cada dia que Valde és més titular en aquest Barça, pues, podrà sucar més, i dient-ho clar. I llavors aquí pues, es juguen pues, com a totes les renovacions. Cadascú juga les seves cartes, a Laporta pues, li interessa que dir que ja ho està feta, perquè així ja tot el que tenen pactat ja està, i a Jorge Méndez i Alejandro Valde pues, els interessa pues, que vagi fent això, perquè ells saben que tenen la paella pel mànec, i que ara mateix pues, Valde és que és el lateral titular del Barça. Per tant, sap que la renovació ha d'anar en relació en aquesta posició que hi té a l'equip. Jo crec que acabarà renovant segur, però que no serà tan ràpid com el Barça s'espera.
És que són tres operacions, tres barra quatre, les operacions en què Mendes pot tenir un pes...
Hi ha un Nico González allà sobrevolant, cinc. També, que... Sí, que clar, que estem parlant de Rubén Neves l'any que ve.
I si Rafinha el considerem òrbita Mendes, sis. Mm.
Bueno, i si en posem un altre, Abde també volta per allà set. Mendes, vull dir, clar, i podem...
Hi ha bona relació entre sí, Mendes i Laporta, no? Sí, no, doncs vinga, tot fa festa.
Sí, però això és bo, però també és dolent.
Totalment, totalment.
Pinta més Jorge Mendes al Barça o Jordi Cruyff?
Ara mateix, Jorge Mendes, ara mateix.
Doncs és que està tot dit. Vull dir, és una figura vital per entendre el que pot passar aquest estiu. Mm. I és un representant tan poderós que pot ajudar també a driblar el fair play, el poc que puguis tenir aquest estiu. I aquí recordo l'operació de Dama, del mercat d'hivern passat, que sí. Estava excedit amb la U4 i a Dama va venir per 4 duros. Va reforçar l'equip. Després no va convèncer Xavi, però sense Mendes allò no es tanca. Mm. Amb Princao també, vull dir que hi havia un marge que gràcies a Mendes i a la bona relació que té amb Laporta i amb Mateu Alemany, doncs es va poder encarar. Jo penso que el tema Valde es resoldrà, però és el que deia el Ferran, depèn de la bossa que tinguis. Mm. Ara, jo no, em costarà entendre tenir tres laterals esquerres a la plantilla la temporada que ve, una altra vegada.
Sí, però
i Marcos zero drets.
Més central,
però Marcos Alonso, no? Et diria ja que el veig més de central que de lateral esquerra. Sí. I aquí llavors ja podríem... Sí, sí, una t'agradarà més o menys.
No m'agrada.
Però, sí, però per a Xavi estem veient que Marcos Alonso clar. Li encaixa. De
més que altres que són centrals més purs, a vegades.
Que Eric García,
correcte.
No em diria.
Sí, sí.
Que aquest és un altre melodo per l'estiu.
Sí, exacte.
No, simplement d'això, tres laterals esquerra, jo crec que per una part del club voldrien que fossin dos i el que no és que es fos Alba.
Sí, sí, clar. Home, sí. I si no que li vinguin a l'Inter de Milà.
Ja l'hem sentit aquesta setmana.
Exacte.
Ja, però bueno, Xavi, tu saps que sentim a molta gent. També vam sentir a Piqué i al final el novembre va dimitir. Mm. Perquè al final les sí, coses bueno, acaben passant.
Però hi ha un matís interessant i és Xavi.
Sí,
els dos
no, i que Jordi Alba el té...
Sí, és sent important encara.
Està jugant bé.
Ara demà no jugarà. Eh?
Piqué quan va jugar... No, demà no, però...
Amb Xucuece per allà rondant. No,
però que Jordi Alba, ja veurem. És que queda molt. És que, ho torno a dir, és que s'ha de rebaixar molt la massa salarial.
Clar.
Mateu em sembla que va dir que a la roda de premsa l'altre dia que aquest estiu pràcticament estarien, i es va equivocar, perquè és d'aquí dos estius quan mm-hmm. està planificat que estigui tot solucionat, precisament perquè el contracte de Jordi Alba, entre altres coses, acaba d'aquí dos estius.
Mm-hmm.
Però
2024.
Tu et penses que no forçaran, no intentaran forçar que sigui aquest estiu?
Ja ho van intentar
però no ha fructificat gaire. Les conversacions amb Alba, diguéssim que no. Com en altres casos potser sí que s'ha avançat una miqueta amb Alba, fins ara.
Malgrat que quan ell parla...
Sí, ell sembla que s'hi posa de cara,
sí,
però...
Sí. Alguna novetat més pel que fa a aquests casos, Laia?
Ens queda un últim nom, que és el de Sergi Roberto. Xavi ha celebrat que continuï el lateral, el migcampista, el jugador de Reus a la plantilla.
Sergi, per mi, és un jugador importantíssim, no? És un jugador que es pot adaptar a diferents posicions, sempre compleix, és professional, mai ni una mala cara, ni una queixa. Vull dir, per mi és extraordinari tenir-lo a la plantilla. De fet, he insistit moltíssim de que pugui quedar-se, pugui renovar l'any que ve també. I pot jugar al mig del camp, pot jugar de lateral, pot jugar d'interior, pot jugar d'extrem, inclús. Vull dir que per mi és una garantia tenir-lo a la plantilla.
Us ho hem explicat al llarg de la setmana, ja hi ha un principi d'acord entre el Barça i Sergi Roberto, que és el segon capità de l'equip, per renovar una temporada més, una segona opcional, amb unes condicions econòmiques molt similars a les de l'actual. L'any passat, quan va renovar, va perdonar un 40% del seu sou.
Doncs aquest cas sí que està molt més encarat, evidentment, també és més fàcil de gestionar. Sí. Estaríem parlant moltes hores, de mercat, hi ha moltíssimes carpetes obertes, són apassionants.
11 de febrer.
Sí, sí, no, exacte, i és que està tancat. Per tant...
Mira que ha dit Xavi al principi, que no va...
Sí, exacte, ja. No li hem fet molt cas avui.
Exacte, això va dir. La notícia és la notícia, això nosaltres només ho expliquem. Però va, parlem ni que sigui uns minuts del partit de demà, un partidàs que pot, atenció, servir per deixar el Madrid... que
sí, sí,
que
no, no, de... el deixes, no, 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 el deixes.
El Madrid el deixes a 11 punts a la classificació,
sí, sí.
Laia.
Això sí, a l'espera que els blancs recuperin dimecres el partit d'aquesta jornada, que s'ha ajornat pel Mundial de Clubs. Dimecres el Madrid rep a l'Elx, el QE de primera, al Bernabéu. Però perquè hi hagi aquesta diferència d'11 punts, s'ha de guanyar demà a la Ceràmica. Xavi ha parlat d'un partit molt complicat, admet, però, que guanyar seria una bona manera de pressionar l'equip d'Ancelotti.
Ara, cada partit és clau, i més aquestes alçades ja de temporada. Estem a 8 punts, demà ens podem posar a 11 i d'alguna manera ficar més pressió als nostres perseguidors, sobretot el segon classificat, que és el Madrid, i a partir d'aquí fer la nostra feina. Però cada sortida fora de casa serà molt difícil, tothom es juga moltíssim, a la part baixa de la classificació també hi ha molta competència per baixar de categoria, això indica que els rivals inclús seran més agressius, més intensos. Bé, demà és una sortida realment complicada, no? Crec que és un grandíssim equip.
Xavi creu que la clau serà qui aconsegueixi tenir el domini de la pilota entre dos equips amb estils molt similars.
Tenen un senyor equip, diria jo, no? Centrals bons, Parejo, que és un jugador extraordinari. No sé si tindran al final la baixa de Gerard Moreno o no, però tenen moltes alternatives a dalt, al mig, jugadors de molt nivell. Crec que un Pepe Reina també, que amb els peus és molt important i dona molta calma en el joc. Bé, en serà difícil, demà és una sortida molt, molt complicada, no? Crec que una de les claus és qui tindrà més la pilota tindrà més punts guanyats per emportar-se la victòria, no? Nosaltres intentarem seguir sent agressius sense pilota, dominar el joc amb la pilota. Bé, intentarem doncs demostrar que creiem que estem en un molt bon moment de forma.
Ha assegurat Xavi que no prioritzen la Lliga per sobre dels altres títols i que no el condiciona el partit de dijous contra el United, anada dels setzens a final de l'Europa League al Camp Nou. Convocatòria per demà, 21 futbolistes, inclòs Marcos Alonso, que avui s'ha reincorporat als entrenaments després de 2 dies absent per la mort del seu pare. Dembélé i Busquets són baixa per lesió, torna Pablo Torre i continua Ángel Alarcón del juvenil.
9 minuts i la mitjanit. Clar, ara tinc un problema, que és que he de tirar publi. Per tant, tirem publi i ens esperem a l'11 a la tornada a la publi. Fem una miqueta de hype, no?
Hype.
Es diu així,
hype.
Sí? Val, molt bé. Ara tornem.
RAC 1.
RAC més 1.
Tranquil·lament. El nou podcast de RAC 1 amb Marc Serra. 15 minuts per mirar de trobar la manera d'afrontar
problemes que podem tenir tots cada dia. I per això he pensat que ens acompanya el psicòleg Xavier Guix.
El que vingui serà per aprendre i ens servirà.
Sense dogmes, sense jutjar ningú i sempre que sigui possible amb bon humor.
Busqueu el podcast de Tranquil·lament a RAC més 1, la plataforma digital dels nous continguts extra de RAC 1. Tots som 1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Outlet, Outlet, arriba l'Outlet de Ford. Per fi ha arribat el que estaves esperant. Del 16 al 18 de febrer trobaràs més de 40 unitats Ford amb entrega immediata i fins a 10.300 euros de descompte. Outlet, Outlet, arriba l'Outlet de Ford. Només a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Ford Nicolás, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tàrraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
Mundo Deportivo amb la Copa CET. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CET del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
RAC més 1. Podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1. Amb Mònica Usant. En aquest episodi, la pedregada històrica de l'Empordà.
El 30 d'agost de 2022, casa nostra va passar la història amb una pedregada de rècord.
Va ser la pitjor d'Europa dels últims anys amb pedres de fins a 10 centímetres.
Els meus fills estaven jugant amb un pati i he caigut una pedra del tamany d'una pilota de ping-pong.
Què és això? Què està passant?
Oxigen, amb Mònica Usar. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
El 3, el 10, el 20, el 36 i el 42. I els sols, el 8 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
I la mitjanit, tu diràs, RAC1, encara alguns minuts més de tertúlia amb el Ferran Correas, el Xavi Hernández, l'Albert Roger i la Laia Coll, amb el departament d'alineacions ja a punt. A veure, Laia, agafem boli, agafem llapis. 11 possible demà per Villarreal.
Sense complicacions. Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Christensen i Valde en defensa, mig del camp, Frenkie, Kessié, Pedri, al davant Rafinha, Lewandowski, Gavi de fals extrem per l'esquerra. 4 migcampistes, 11 de Gàlam, que sí, aquí incrustat, amb absència de,
és el que hi ha,
de Busquets.
Què? Per què rius tu? Perquè sí.
No, no, aquesta setmana coincidim.
Va, vinga, vinga, ja està bé.
Tindrem medalla demà o no? Sí,
no. Val, doble.
Jo estava desconcertat mirant Fernando Esteso.
Sí, sí,
també. Ah,
val, val, rieu d'això, eh?
Ostres, Fernando Esteso, eh?
O el caquera de Fernando Esteso.
Sí, fa broma.
Com és?
Tornem-hi.
Com era?
L'11 de
4 migcampistes amb Frenkie de Jong, que sí, Pedri, Gavi.
Que sí,
Rafinha, Lewandowski.
Vale, jo...
I defensa Koundé, Araujo, Christensen, Valde.
Jo l'única cosa que veig per semblant demà és que en tingui Sergi Roberto.
Per?
Per Fran, que sí.
Però per què? Perquè,
perquè l'has de mimar.
L'has de mimar.
L'has de mimar.
L'argument de Ferran Torres de la setmana passada.
Mimant a Ferran Torres, han sopat. No, tots aquests rebran mimos el diumenge,
sí, però
el diumenge Ferran... següent contra el Cádiz.
Ferran Torres, sí, però... i han sopat i diríem que són joves i potser sí que necessiten mimos. Sergi Roberto, mimos, diríem que ja els tindrà dilluns, no? Si firma la renovació. Jo estic amb la Laia, crec que demà... Ah, no sé què ens sorprengui Xavi, crec que és bastant previsible que ficarà a l'11 de Gala que ara mateix té, perquè si tingués a Busquets, pues jugaria a Busquets i no jugaria a Kessié, però ara mateix crec que tant a demà com el dijous contra el Manchester United, crec que l'11 no variarà gaire.
Com ha colat la cunyeta de Parejo, eh? La resposta.
Sí. M'ha faltat Foyt. Jo també, perquè com ha començat a repassar línies, dic, aviam si dirà també per aquí Foyt, però Foyt no l'ha dit.
No, com és la frase castellana, no da hilo sin...
No da puntada sin hilo.
No, Parejo que va estar a punt de venir aquí, no amb Xavi, sinó amb Valverde.
Sí.
I molt a prop.
Com Íñigo Martín,
sí. Hosti, el cas d'Íñigo Martín, no me'n recordava.
Sí, també.
Sí. Demà el retrobament en Setién, eh? Quique Setién. Com arriba el Villarreal, Laia?
És 8è a la classificació, 4 punts de l'Atlètic de Madrid, que és qui ara mateix marca les posicions de Champions. Els de la Plana venen de perdre els dos últims partits, l'últim al camp de l'Elx, que encara no havia guanyat ni un sol partit, i té demà la baixa al Villarreal molt important del seu jugador més diferencial, el català Gerard Moreno. Tampoc poden jugar Jackson, Lo Celso ni Pedraza. Això sí, torna Pau Torres després de perdre's els dos últims partits per problemes musculars. Quique Setién diu que intentaran tenir la pilota i fer un partit valent.
Lo normal es que ellos siempre dispongan de más y que tú pues asegures un poco más tu portería, aunque no es fácil defender a un equipo como este que tiene tanta calidad, ¿no? Por lo tanto, pues nuestra parte, una gran parte del partido va a estar en la capacidad que tengamos para hacerles daños y que vean que realmente también podemos tener el balón y podemos jugar en campo contrario y tratar de crear ocasiones y de hacer gol, claro.
Demà serà la primera vegada, com deies, Dani, que Setién es retrobi amb el Barça després del 2-8 de Lisboa i la seva fulminant dimissió. Diu que no serà un partit especial per ell.
Que va, en absoluto. Un partido más. La realidad es que yo creo que este equipo a mí siempre me ha gustado, no engaño a nadie, y todos sabemos que la filosofía que mantiene este equipo y este club con entrenadores como Xavi, pues siempre me ha gustado y soy un gran admirador, pero hasta ahí, es decir, ahora nos vamos a enfrentar a ellos y trataremos de ponernos a su altura y de hacer un buen partido y de ganarlo, pero no tiene nada especial.
Tindrà segur prou ganes de reivindicar-se després de com va anar el seu breu pas pel Camp Nou. De fet, la banqueta del Villarreal és la primera que agafa el tècnic des d'aleshores. Amb els groguets ha disputat 15 partits oficials amb un balanç de 7 victòries, un empat i 6 derrotes. No va tenir Setién una arribada gens fàcil perquè quan va arribar per substituir Unai Emery no va guanyar fins després de 4 partits i l'afició demanava ja la seva dimissió. Ara sembla que hi ha més estabilitat a la Ceràmica, on, per cert, el Barça fa 15 partits que no hi perd. Són 10 victòries i 5 empats del Barça.
Partit xulo demà.
Sí, sorprèn aquesta dada. Jo també l'havia vist abans, perquè sempre tens aquella sensació de que vas allà i et costarà.
De fet, tothom diu que és l'últim desplaçament, no? Difícil que li queda al Barça.
Perquè potser... Samamés també.
Samamés, correcte,
sí, potser tenim el record d'aquells partits, però de fa molts anys que costava molt. Jo tinc la sensació que veurem un gran partit, molt obert, que hi pot haver molts gols, perquè crec que també, encara que el Barça està molt bé en defensa, crec que demà amb el Villarreal sí que és veritat que no té Gerard Moreno, però té recursos ofensius també per fer-te mal, i veig un partit d'aquests per l'espectador, molt animat. Pels entrenadors, jo crec que no agrada tant.
Quin ben dia aquest també fa poc que...
I va ser una castanya, sí.
De fet, sobre això que deia ara l'Albert, que normalment tenim la sensació que al Barça li costa la Ceràmica, l'any passat, en el primer desplaçament de Xavi com a entrenador del Barça, va acabar guanyant el Barça 1-3. Avui Xavi ha reconegut que va ser injust aquella victòria, que el més just hagués sigut un empat, i és un partit que es resol al final, que Ter Stegen fa una passada a l'espai a Memphis, que marca Memphis, i després ja totalment intrascendent arriba el penal de Coutinho. Sí, Coutinho va marcar de penal,
Ferran.
1-3 va guanyar el Barça.
No, que és un estadi molt complicat. Entre aquestes partits sense perdre el Barça, recordo un que anava el Barça perdent 3-1 a falta de 88 o 89. Van marcar Suárez i Messi en els últims, el descompte, els dos gols. És un partit complicat i el Villarreal té molt bon equip. La línia defensiva amb Pau Torres i Albiol, que...
Albiol, no passen els anys per Albiol.
Formen els dos una parella de centrals molt bona, té Parejo, no estarà Gerard Moreno, però hi ha Chuck Buesse, si juga Morales és un jugador que sempre li fa mal al Barça. És un molt bon equip, i a més és un equip que... Abans parlaves del dia del Girona, el Girona va sorprendre el Barça.
Amb el bloc baix, que t'agrada tant.
No el va anar a buscar com tothom esperava, però jo estic convençut que el Villarreal sí que el anirà a buscar.
Sí, més amb Setién.
Ho va fer contra el Madrid.
Té unes ganes, Setién, de sortir a buscar el Barça. Vamos.
Els dos partits contra el Real Madrid que va jugar seguits, el de Lliga que va guanyar el Villarreal i el de Copa que va estar a punt d'eliminar el Real Madrid, els dos van a buscar el Real Madrid.
Sí, sí, sí.
El Villarreal sempre va. Que passa que després has d'estar encertat o no. Si vas una mica suïcida i el Barça t'agafa i et marca un gol, després, tenint en compte que li han fet 7 en tota la Lliga, serà difícil que li marquin. El partit, teòricament, ha de ser un bon partit de futbol.
Sí, un partit divertit, un partit amb un equip que no especularà, el Villarreal. Acostuma, si especula, amb Setién serà en pilota i no amb terreny de joc. I és cert que hi ha precedents de bones actuacions del Villarreal contra el Madrid. És cert que faltarà el millor futbolista en atac, que és Gerard Moreno, que genera moltíssim i que contra el Barça jugaria supermotivat, perquè ell és perico i normalment té aquest puntet extra. Més enllà d'això, doncs, si el Barça resisteix en els moments en què el Villarreal s'acosti a la seva porteria, després segur que tindrà oportunitats perquè hi haurà espais.
Sí, sí.
Encara que a la defensa hi hagi futbolistes interessants com Pau Torres, que ja veurem quan dura Villarreal, o Juan Foyt, que idem. Ells són futbolistes que estan cridats a fer el salt com l'ha fet Jero Rulli fa poquet.
Molt està durant Pau Torres al Villarreal.
No, dues coses. Una, perquè com que tenim poc temps, que hi ha un altre desplaçament complicat.
Cornellà,
que no se'n faien els pericurs, perquè pel Barça Cornellà
serà complicat. Costa.
I després,
és veritat,
del Villarreal, que és un equip que teòricament està amb bona salut econòmica. Ara el Xavi parlava de Rulli, entre altres coses el venen perquè han de quadrar números.
Sí, sí. Bueno, i Jackson van estar punit perquè els hi van rebutjar
a Anglaterra. És a dir, el Real Madrid a la Lliga.
Aquí està tothom, tothom fumut, tothom fumut.
I molts d'aquests que han firmat el UFC famós.
Sí. Exacte, això a veure si algun dia ens ho explicaran. Sí. Laia, després tornes amb la Lliga...
Torno per parlar de la Lliga F. Per demà un últim apunt, perquè xiularà González González i al bar hi haurà Jaime Latre. El Barça viatjarà amb autocar a Villarreal, tant l'anada com la tornada, com ja és habitual en els últims anys. L'hora prevista és a les 10 del matí de la Ciutat Esportiva.
T'anava a dir que està bé, però vaja, és que ja no crec que hi hagi cap altra manera d'anar.
És que es veu que l'aeroport de Castelló no està ben bé a Castelló.
Jo recordo algun any que van anar a Castelló.
Sí, ho havien fet, però es veu que l'aeroport de Castelló està uns 40 minuts, 45 de Castelló, i aleshores van veure que trigaven pràcticament el mateix anant amb avió que anant amb autocar, perquè entre que vas a l'aeroport, vulguis o no, has de passar un control, l'embarcament, encara que ells vagin amb un charter, el desplaçament ja amb l'autocar, baixa, puja tots, tal, doncs van amb autocar.
Segur que són molt còmodes.
Són 3 horetes fins a Villarreal
d'autocar. Una notícia. Que vagin en autocar.
Ah, sí, totalment.
No, però vosaltres podeu fer una parada tècnica ja per les cases del Canal.
Ja, com
no està previst, no està previst. No.
Les cases del Canal es mengen.
Però aquí no, si el partit és a les 9?
Doncs sortim a un quart de 3, ja dinats, parem a Vilanova, agafem el Cupi, el Xavi Cupido, i carretera cap a Villarreal i tornem després del partit.
Molt bé, ja estem amb el Correa, que hagis anat allà a menjar un arrosset. Sí.
Però després ha de ser tan indigest això d'anar a menjar un arrosset i després aguantar fins a les 9 de la nit del partit sense tenir un lloc on caure mort.
Sí.
Jo no ho acabo de veure.
Clar, però Correa...
Parla de l'experiència aquí, crec.
Han estat uns quants viatges parant a les cases.
Nosaltres no, però em consta que hi ha companys d'altres emissores, d'altres mitjans que sí que fan la parada a les cases del Canal.
Mira que em riu. Podria dir el restaurant.
Gràcies, Laia. Fins ara. I abans de tancar, res, dues coses perquè hem d'acabar ja aquí. Una, mira, de fet, ara és un moment important als Goya. Ara potser connectarem perquè tenim, no sé si tenim la Maria Cusó connectada, si no ara es connectarà. Doncs mira, ara de seguida la connectarem perquè està a punt de guanyar, de donar-se el premi a la millor direcció Nobel i pot guanyar Suro. Per tant, ara de seguida, si acaba guanyant, connectarem amb la Maria Cusó. Doncs no ha estat...
Cinco lobitos,
no ha estat Suro. Vaja, una llàstima. Ara de seguida connectarem amb la Maria, eh? Però abans de tancar, dues cosetes molt ràpides. Una, València. Quina sidral hi ha a València? Espectacular. Avui s'ha vist tot el que s'ha vist, i més que se seguirà veient, perquè això comença a ser absolutament insostenible i l'equip està en descens, ho estic dient bé, l'equip està en descens.
I té un calendari complicat.
Complicat, per tant, compte. I dos, compte el PSG. La setmana horribilis. Eliminat
molt.
De la Copa. A Lliga estaran aniran sobrats, però amb aquest virus intestinal, sense Messi, sense Mbappé, a veure aquesta eliminatòria del Bayern, com li acaba anant al PSG.
El València per mi fa molt mala pinta.
Sí.
No d'ara, de fa temporades. O sigui, jo crec que a la Lliga Espanyola han vingut rics d'hacendado. És veritat?
Sí, a la Premier League.
Els van a la Premier. Aquí venen rics d'hacendado.
Sí.
I el que li està fent pitar-li amb el València no té nom.
Un expoli.
Personatges sinistres.
I fa molt mala pinta.
Sí.
No sé, m'imagino que tornaran a canviar d'entrenador. Primer van dir que Boro aguantaria tota la temporada, però crec que no l'aguantarà.
Mm-hmm.
Hauran de canviar d'entrenador i a veure què fan, però fa mala pinta. I del PSG em sap greu per Messi.
Mm-hmm.
Però tot el que li passi al PSG és dolent.
Perfecte.
Ja m'està bé.
Molt breu, si us plau, Xavi.
I jo sumo un vot a l'última reflexió del Ferran sobre el PSG. I sobre la València hi ha un llibre que es diu Club a la Fuga, que escriu Vicent Molins, que és un periodista i una persona doncs, que coneix molt bé València, la ciutat de València, i està molt bé i explica molt bé la lògica extractiva, no?, dels grans conglomerats d'empreses que es compren un club de futbol per fer negoci, per obrir portes en altres negocis. Al final, el futbol els importa molt poc. I el València doncs, està sent víctima d'això. És un club que s'està assecant a poc, que l'afició no compta per absolutament res i que es dirigeix des d'un comandament a distància des de Singapur. Jo crec que seria una bona notícia que baixés de categoria per extirpar aquest poder que ara mateix.
Hi ha molta gent que també ho opina així a València.
Albert, sí, del PSG ràpidament. A mi em sap greu perquè quan vaig jugar a l'eliminatòria contra el Bayern de Múnich tenia ganes de veure els dos equips en el millor 11 com a aficionat, que no t'hi va res, de dir, veure dos partits interessants. Per tant, tot el que sigui per atractius per aquest partit, pues, no m'agrada. I en el cas del València, ho comentàvem abans, jo crec que o posen a Rubén Baraja d'entrenador, que almenys saps que és un valencianista més, que pot recuperar una mica l'orgull, la connexió amb l'afició, o ho tens molt fotut, perquè hem vist avui com ha començat el partit abans, amb l'afició com estava abans.
Sí.
No he vist imatges de com ha acabat el partit, de com han sortit els jugadors, perquè recordo altres partits on els jugadors sortien amb els cotxes i havien tingut problemes, i avui he vist gent molt enfadada quan l'àrbitre ha pitat al final. No sé com ha acabat tot, però pinta molt malament. Crec que, el que et dic, crec que la solució és posar Baraja. Si has de baixar, almenys que baixis amb un valencianista, i si hi ha una miqueta d'orgull, almenys que jo pugui recuperar.
Sí, senyor. Abans que tanquem, tinc a la Maria Cusó, ja des de Sevilla. No hem tingut Goya per suro. Maria, a la direcció Nobel.
No se l'han dut a l'Auda Ruiz de Azúa per Cinco Lobitos, un guardó que, malgrat que ens dolgui, perquè suro també era una molt bona estrena de Miquel Gurrea, és més que aplaudit aquest Cinco Lobitos de l'Auda Ruiz de Azúa, que a més ja acumula dos premis en aquesta 37a nit dels Goya, perquè recordem que ja havíem dit a l'anterior connexió, Susi Sánchez s'han dut el de millor actriu de repartiment pel seu paper de mare en aquesta Cinco Lobitos. Si et sembla, Davini, fem una miqueta de recompte com va fins ara el marcador, per dir-ho així amb el got esportiu.
Sí, molt bé.
S'han entregat 18 dels 28 premis que s'entregaran aquesta nit. Per ara, qui acumula més premis és Modelo 77, si bé és cert que pràcticament tots són tècnics, és a dir, té millor direcció d'art, millor vestuari, millor maquillatge i perruqueria, millors efectes especials. També la segueix Asbestas amb 4 premis, en aquest cas millor actor de repartiment per Luis Taera, millor direcció de fotografia, millor muntatge i millor so. A més, la pel·lícula argentina 1985, aplaudidíssima arreu i candidata als Oscars a millor pel·lícula estrangera, s'han dut el premi a millor pel·lícula iberoamericana, i la millor pel·lícula europea ha estat per La peor persona del mundo, una pel·lícula danesa. Per cert, que també, com dèiem a l'anterior connexió, recordem que aquesta gala està molt centrada en la figura de Carlos Saura, que va morir ahir als 91 anys i al qual se li ha fet tot un homenatge al començament, però també hi ha hagut un altre moment molt especial, que ha estat quan Juliet Binoche ha pujat a l'escenari per recollir el Goya Internacional, el segon que es dona a la història d'aquests premis. I a més ha estat bonic perquè qui li ha donat ha estat Isabel Cuixet, una directora amb la que ha treballat més d'una vegada i que ha dit que gràcies a Binoche ha sabut valorar-se com a dona i com a dona a la indústria cinematogràfica, cosa que no és fàcil.
Dues dones cineastes i dues dones de cinema, i que això també està molt bé que reivindiqui. Tens els tertulians aquí impactats en Fernando Esteso, Maria? Hi ha hagut un moment d'impacte en Fernando Esteso. Si no em feien cas,
sí.
No em feien cas. Vull dir, de què estem rient ara? No, que estàvem
cantant l'onze i jo no escoltava.
Estàvem cantant l'onze del Barça i el Xavi Hernández no escoltava perquè estava mirant Esteso. Vull dir...
I us heu perdut l'acudit que, clar, no l'heu sentit, l'acudit que ha fet.
Ai, el pots reproduir? O...
Sí, no tindré tanta, ni la meitat de gràcia que té ell, però clar, ell ha pujat a l'escenari, com veieu, li costa una mica caminar i diu, ostres, que me duele el telón de Aquiles. Diu, lo que no entiendo es por qué me duele a mí si es de Aquiles.
Crec que m'haig de cantar tu ja. Val, Maria, ara tornem. Fins ara, gràcies.
Fins ara.
Gràcies al Ferran Correas, al Xavi Hernández i a l'Albert Roger. Podeu seguir. Vaja, ara, de fet, tenim una conversa molt interessant amb Vini Sosa. La podeu escoltar i després...
Bon jugador.
Exacte, molt bon jugador. I molt bon tio. Ara ho escoltarem. Us enganxeu també aquests acudits dels Goya. Gràcies. Fins ara.
Fins ara. Bona nit.
El tram final en directe, aquests premis Goya, però abans, tornant al futbol, ahir va jugar el Girona, demà el Barça, demà passat l'Espanyol rep a Cornellà la Reial Societat. Per cert, amb entrades a l'aparador. Ara mateix, el primer que truqui, el 902-477-100, guanyarà una entrada doble. 902-477-100 per al partit contra la Reial Societat. Un partit en què tornarà després de l'ascensió un dels grans noms propis de l'Espanyol aquesta temporada. És Vini Sousa, migcampista brasiler, peça clau de Diego Martínez, i amb en Joan Camí hem pogut parlar amb ell a les últimes hores a la ciutat esportiva d'Ani Harke. Ens hem desplaçat fins a la ciutat esportiva d'Ani Harke. Som aquí a Sant Adrià del Besòs, davant de la gespa d'aquest camp principal de la ciutat esportiva d'Ani Harke, en un divendres en què davant nostre hi ha un jugador de 23 anys, nascut a Rio de Janeiro, que fins fa uns mesos no era gaire conegut a casa nostra, però que ara s'ha convertit en un pilar de l'Espanyol. Vinícius de Souza Costa. Hola, Vini, què tal? Bona nit, buenas noches. Bona nit, no?
Bona nit.
Bona nit, bona nit, vale. Ja està. El català el portes bé?
No? Un poco.
L'entens? Vale, vale. L'entiendes?
Yo entiendo ahora. Esta, sí? La primera sí. La primera va, sí que diria.
Després en castellano sí, seguimos,
ja
no? Sí, ja
està en castellano.
Vale, vale. Algunes paraules sabes. Bona nit sí que sabes.
Sí, sí.
Un bon dia.
Bon dia, bona vale, tarda. Vale,
muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Vini Souza, ¿cómo te gusta que te llamen?
Yo que para jugar Vini, porque más rápido, ¿no? Vini. Pero yo me gusta de Sosa por mi madre, porque los Sosa es muy importante para mi madre, entonces yo pongo Sosa en todo, ¿sabes? Porque Vinicius de Sosa, pero yo nunca pongo de Sosa, yo pongo solo Sosa.
Muy bien, muy bien, porque claro, aquí en España, en la Liga Española, cuando se habla de Vini, por se eso, habla
hay muchos.
Hay muchos y hay uno sobre todo sí, principal, que Vini Junior del Madrid, sí. ¿Eso sí lo conoces?
Sí, no? Jugamos sí, junto en Flamengo, es mi amigo.
¿Sí?
Sí.
¿Lo conoces
mucho,
bien?
Sí, muy bien, muy bien. Tiene niño.
¿Cómo estás, Vini? ¿Cómo te estás adaptando a Barcelona, al Español? Eres un jugador, lo hablábamos antes, ¿no? Que vienes de la Liga Belga, ahora evidentemente...